Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Mig quart tocat d'una. Com estem, Ricky?
Bé, avui la cosa no està tan retocada, eh? Hi ha dies que comencem més tard.
Però si quan dic l'hora així tampoc m'entens.
Sí, home, sí. Que jo procuro entendre't, Candela, sí. Però avui, a veure, que avui encara.
Home, sí, són 9. 12, 9.
A vegades passem dels 10, 11...
No. 12, sí. Avui encara no ho has fet tan llarg.
No, avui no. Benvinguts.
Oh, i benvingudes, i tant que sí.
Benvingudes i gràcies, com sempre, per ser aquí a la sintonia de la cadena pirinaica, Ràdio Valira, que ja ho sabeu, doncs us acompanya al llarg de les 24 hores del dia amb un munt de coses interessants. Sí. I esperem avui també explicar-vos coses interessants, com per exemple, que s'ha mort el guardaespatlles del Guillermo i l'Enrique.
De quan eren jovenets, ells.
Els fills de la Lady Di.
Sí.
Val.
Sí.
Doncs aquest senyor, que es deia Graham Cracker, era el guardaespatlles d'aquests, dels prínceps, eh? En aquest cas, quan eren, bé dius, nens, ha mort als 77 anys, i Cracker estava a Balmoral amb els nets de la reina quan justament va morir Lady Di, la Diana de Gales, i fins i tot també va acompanyar el cotxe amb el fèretre de la princesa, doncs, pels carrers de Londres.
Yeah.
Que, clar, la vinculació d'aquest home...
Que
no sabia l'amic Graham Cracker, que el cel sigui. Per altra banda, també un detall de la princesa Amàlia, que potser em preguntaràs...
Qui és la princesa Amàlia?
La princesa Amàlia és la princesa dels Països Baixos.
Ah.
Doncs ahir va inaugurar a la plaça d'Orient de Madrid un jardí on, doncs, hi han ni més ni menys que 7.000 tulipans. Perquè, clar, vull dir, escolta, si regalem... Si som dels Països Baixos...
Clar, tulipans...
Tulipan negro... Bueno, pues aquests,
qualsevol color, eh?
Qualsevol color.
Són macos.
Són molt macos. Doncs això és un regal que ha fet amb agraïment a la ciutat on va estar vivint aproximadament un any, perquè va rebre tota una sèrie d'amenaces per part de la màfia dels Països Baixos, neerlandesa. No sabia jo que hi havia la màfia neerlandesa. No tenia ni idea. Coneixia la màfia d'allà, d'Itàlia, però vaja, aquests no sabia. N'hi ha tot arreu, de màfia, eh?
Sí, i tant.
Igual fins i tot a Andorra hi ha màfia.
Bueno, de fet, hi ha un restaurant que es diu La Màfia se senta en la mesa.
És
però
veritat.
No, això no té res a veure,
no,
eh?
No té res a veure, no té res a veure. Bé. I, per altra banda, tu saps qui és Belén Écija?
Com? Belén Écija?
Sí.
No.
Bueno, doncs pues és la filla de la Belén Rueda.
Ah.
I es casa.
Ah, mira, felicitats, doncs.
Que sí? Doncs sí. Es casarà el 14 de juny a Menorca. I es casa amb un analista financer que es diu Jaime Sánchez.
Ja, molt bé.
I el dissabte es van reunir allà la família, amb amics, a tal, a casa del papa, que és el productor Daniel Écija, i per fer, doncs, una mica la festa de comiat de soltera, en el que, evidentment, no hi va faltar la seva mare, l'actriu, bona actriu, Belén Rueda. Almenys a mi m'agrada força. I, per altra banda, la Kira Miró, que diu que està treballant com mai i que, bueno, està rodant una pel·lícula que es diu Machos Alpha 4.
Molt bé.
I està feliç i contenta i satisfeta al costat de Salva Reina.
I es veu que per abans de Nadal, encara
sí,
queda temps, però està previst ja que es publiquin les memòries de Juan Carlos I.
Ah.
En tres idiomes.
Ah, caramba.
Publicarà Planeta.
Ho farà Planeta, molt
bé. És una agència literària que es diu WME amb fons àrabs.
Val.
I doncs donarà... aquest cop de mà, que es veu que diuen que serà un bombazo.
Bueno.
Un bombazo.
A veure, a veure. I després ja està tot a punt per l'estrena de la pel·lícula Pare Nostre.
Ah, sí.
Aquesta pel·lícula que...
La setmana que ve, no, crec?
Sí, la setmana que ve, aquesta pel·lícula que toca, doncs, una mica tot el que va passar al voltant de la família Pujol i també del propi Jordi Pujol quan era president de la Generalitat. És evident que, com diu aquí La Vanguardia, que és d'on veig i llegeixo la notícia, doncs el Pare Nostre el que reviu és l'escàndol de les comptes a Andorra del expresident. O sigui, no parem de ser notícia per tot arreu, eh? El cas BPA, el cas del Pujol, el cas de Déu i sa mare. Sí, bueno, fins i tot està fent publicitat del Clàssicant.
A la tele, ahir vaig veure.
Sí, ah, veus? Sí. Estem de moda. Estem de moda. Ah, bueno, i el tren, el tramvia. Que ja no cantarem allò de allà a Mataró hi havia un tramvia. No, ara ho direm d'una altra.
Oh, que Santa Marta no tiene tren, però tiene tramvia.
Doncs sí, està, això, aviam si tenim de moment tramvia de Sant Julià Escaldes i després ja la cosa s'allarga fins a la Seu. I posats a fer i a gastar, doncs home, a veure si ens arriba fins a Barcelona.
Pues estaria bé,
seria,
no?
Fantàstic. Ah. Un tren d'Andorra a Barcelona.
Ah, que bé que aniria.
Oh, senyor.
Joan Marc, aniria bé un
tren. Oi, Joan Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia. Digueu-s'hi els de Rodalies. Sí. L'utilitzen cada dia. Que bé que està el tren.
Ostres, calla,
oi,
calla.
Fantàstic.
No, home, però potser sí. Tot és muntatge nou, tot és nou i tal. Potser la cosa vagi d'una altra manera, no?
Mira, avui, aquest matí, escoltava la ràdio i deien que l'R2, l'R3, l'R4, l'R15, tots parats perquè hi havia un senyor que es passejava per les vies.
Veus? Sort, perquè la meva filla és usuària, però del Ferrocata.
Ah, sí.
Dels ferrocarrils.
Sempre han anat molt bé, eh? Els ferrocarrils de la Generalitat... Sí,
perquè si no, ja l'hauríem fumut fora de la feina.
Algun problema tenia, no? Però generalment era molt difícil que tinguessis problemes si havies d'utilitzar els ferrocarrils, com diu la Candela, que és com n'hi diuen el Ferrocata, no? Els ferrocarrils de la Generalitat. Bueno, tornant al tema...
Bueno, doncs, escolta, estaria molt bé,
sí,
eh?
Sí, dic, tornant al tema de la pel·lícula Pare Nostre, doncs bé, dic que el que farà de Jordi Pujol, el protagonista...
Felip Pou.
És el Josep Maria Pou. També hi està implicat el meu amic Toni Soler.
Home, sí.
Gran.
I tant.
Gran i millor persona. I també el Manuel Huerga, que també, déu-n'hi-do, eh? Es veu que quan estaven buscant el protagonista i tal, doncs, bueno, van pensar, bueno, el Josep Maria Pou ho faria molt bé.
També... Però el Josep Maria Pou és una mica alt, no?
Sí.
Quasi 2 metres.
Va, ja. Però fa la pel·lícula o fa de genolls?
No. Escolta, sí, te'n recordes com el Nuñito de la Calzada? Que feia l'Arús, que sortia de genolls?
Sí.
Hi ha molts efectes especials, veig, doncs, en aquesta pel·lícula.
Bueno, no, va dir, diu, ¿queréis que me corte las piernas?
Ai, calla.
Cuando, claro, tinc una estatura de quasi 2 metres, perquè fot quasi 2 metres.
És molt alt, sí.
És molt alt. Bueno, doncs... No sé, és una d'aquelles pel·lícules que ve de gust veure i sobretot també perquè, bueno, home, a mi el Pou m'agrada.
Suposo que han utilitzat la tècnica del senyor dels prestinyos, dels anells.
Dels anells.
Que bé, és els hòbits i la gent normal. I,
Bueno.
Intel·ligència artificial, potser.
Segurament.
Ho fem servir per tot, ara.
Segurament, la intel·ligència artificial.
Ai, sí, mira, i amb tot plegat és dimarts, avui.
Sí, dimarts 8 d'abril. Ens queden 267 dies per acabar l'any i fem aquí en directe el programa 2739. I aquesta és la frase del dia, que és de Gabriel García Márquez.
La vida és la cosa mejor que se ha inventado.
Estaríem d'acord?
Sí.
Que sí, sens dubte. Bueno... el sol ha sortit a les 7:25, és important que surti perquè el sol és
vida.
És vida. Se n'anirà a les 8:27 i avui tenim, bueno, mirin, 13 hores, 2 minuts de llum diurna. I el punt més alt, d'aquí una estoneta, a la 1:56. La temperatura 3 graus al matí i es preveu també, com ahir, una màxima de 21 graus. Fa un dia esplèndid, la veritat, almenys aquí a la parròquia d'en Camp, un cel blau preciós i un sol realment espaterrant. La lluna, lluna creixent, el 78% il·luminada, i la dita, evidentment, també del mes d'abril.
Home, ja que hi som, l'abril fa el pecat i el març és l'acusat.
Val. Felicitem avui a les Júlies, perquè avui és, no sé si... Santa Júlia, en aquest cas, Santa Júlia, Santa Macària i Santa Màxima, Dècima Meridia, que era la mare de Gladiator.
No, senyor.
No, és conya.
No t'inventis coses.
I mira, m'ha fet gràcia perquè avui també és Sant Joan d'Organyà.
Sí, era un monjo.
Era un monjo.
Ah, mira.
Sí.
Sant Joan d'Organyà, però no em sembla que no és festa, Organyà.
No he vist pas que sigués festa.
No.
No has vist banderetes.
No, ho he vist com sempre.
Lo va cobert, no?
Lo va cobert, sí.
24 hores non-stop. Molt bé. Avui és el Dia Internacional del Poble Gitano.
Efectivament.
I el Dia Internacional de que diguem no als aliments transgènics. I el Dia Mundial de la Empanada, que pot ser mental.
Sí.
Gallega.
Que la tenen molts.
Sí. A vegades també estic empanada, jo, eh?
No, no, escolta, i jo. Oh. I jo.
Ah, a veure, no sé.
Bueno, ara el món sencer està amb empanada, eh? Vull dir, amb el tema del tram i tal, doncs tots estem amb una mica d'empanada.
Ell sí que té una empanada al cap.
Bueno, també, de considerables dimensions, efectivament. Bueno, avui ho hem volgut destacar perquè el 8 d'abril del 1974 va morir un gran pintor. Pablo Ruiz Picasso.
Aquest senyor va guanyar molts diners i es va comprar un castell.
Es va comprar un castell.
Prop de Cannes, o aquí en faran doncs, el festival.
Exacte.
Més que bé. Sí. A la Rivière Française.
Exacte.
Tenia ja 91 anys i deixava un llegat artístic amb obres tan imponents com el Guernica.
Per exemple.
Que va estar inspirada en la seva indignació per la destrucció d'aquesta petita ciutat basca durant la Guerra Civil Espanyola. I a més es va exposar a la Fira Mundial de París del 37, sí, entre molts altres. Que tingués una litografia de Picasso.
Si no estic errat, em sembla que està exposat a Madrid, no?
El Reina Sofia, no?
Sí.
Ai, sí.
Bueno, per altra banda també, atenció, això el Joan Marc... Chim-pom. Chim-pom.
Sebastià Derbo.
El professor Bo de debò.
Doncs sí, es va estrenar el 90 a la ABC aquesta sèrie, premi Emmy, Twin Peaks, David Lynch, Mark Frost, Una ciutat fictícia... Es deia Twin Peaks, estava a Washington. I la primera temporada va ser molt curta, però es va convertir en una de les sèries de televisió més populars dels 90. Te la vas mirar, Joan Marc?
Sí.
Sí?
Sí.
Va agradar?
La primera temporada sí, la resta ja no tant.
No tant, no?
No, van perdre una miqueta...
Bueno,
van perdre el fil.
Bueno, també pensa que era David Lynch, que acostuma a perdre...
Davant, no?
Va estirar el xiclet, allò que diuen, saps?
Ja. Escolta, ¿hi has vist la Emilia Pérez?
No.
No, vale. I la substància?
Sí.
I què?
No em va agradar.
Vale. Doncs ja en som tres.
Dius que vas veure 10 minuts.
És que ja em vaig tenir prou.
Però el Jaume sempre diu que encara que no hi agradés, ho em passa tot, una pel·lícula.
No vas poder. Jo,
no
sincerament,
poder.
Quan hi ha una pel·lícula m'avorreix, marxo, tu. S'acabó. Ho deixo com.
És una pel·lícula que vol imitar el David Cronenberg,
sí,
que ha fet moltes pel·lícules d'aquest estil, però no li arriba ni a la sola de la sabata de qualsevol pel·lícula que hagi fet el Cronenberg.
Molt bé. Anem a recordar que l'any 480 abans de Crist és la data que es reconeix com el naixement de Buda.
I que va fer Buda, doncs, fundar el budisme.
Exacte. I tenia una discoteca aquí a Andorra, no, ja no. Que ja la van tancar. I mira que estava molt bé, sempre ho dic, és una pena que allò ja no existeixi, un restaurant... Ja,
estava maca.
Estava molt maca, carai.
Sí, la veritat és que sí.
Bueno, doncs això, després també recordarem... Avui, realment, hi ha poca gent...
Home,
i els que hi han ja no estan entre nosaltres,
no.
Perquè també el 1931 va néixer un actor americà que es deia Jean Gabin.
Molt maco.
I em pensava que era francès, aquest tio. Mm. I vaig passar temps pensant que era francès, i no. Aquest actor, que va ser un actor de cinema i televisió, també va ser diplomàtic americà, i va ser ambaixador als Estats Units, dels Estats Units a Mèxic, durant el govern de Ronald Reagan.
Mm-hmm.
Clar, bueno, com tots eren del món del cinema, doncs va dir, pues aquest igual ho pot fer bé a Mèxic. Després també recordarem que avui hagués fet anys aquell president que va ser el Kofi Annan,
sí.
Que el vam tenir, era ghanès, i era va estar de president de la ONU, durant bastant de temps. I després també volem recordar el 1941, que avui hagués fet anys, Vivian Westwood.
Sí, va ser una dissenyadora de moda i considerada com la principal responsable de l'estètica associada amb el punk,
exacte,
el new wave, i una de les primeres en denunciar públicament els efectes dolentíssims de la indústria de la moda en el medi ambient. Companya de Malcolm McLaren i mestressa de la boutique Sex, va estar directament involucrada amb la banda Sex Pistols i el sorgiment, doncs, del moviment punk,
exacte,
al Regne Unit.
Bé, pel que fa al capítol de gent que ens va deixar, el 1990, Ryan White, que potser no els dirà res el nom, però va ser el primer nen que es va contagiar de sida durant una transfusió sanguínia.
Mm-hmm.
Un gran actor que ens va deixar, molt bon actor, Alfred Luchetti.
I tant, i tant.
També ens deixava el 2013 Sara Montiel.
Uh-huh.
I també el 2013 Margaret Thatcher.
No, no, no.
No, no.
Ministre.
Order.
No, aquest era aquell.
Ja ho sé, home.
El del Parlament. Order! Què se n'ha fet d'aquell home?
No, dedica'm a altres coses.
Suposo, a viure.
Del 79 al 90 va ser primera ministra.
Sí, sí, sí. La dama de hierro, no?
Sí.
La Margarita.
Seria divertit veure-la ara negociar amb el Trump.
Ostres.
Per exemple.
Faria.
Per exemple.
O si la Merkel estigués...
O l'Angela Merkel.
Sí.
Mm-hmm. Que sí,
No, però la Thatcher, com que va ser una defensora del lliure comerç i justament d'eliminar barreres comercials, ara no sé, es deu estar removent a la tomba.
Segurament. Que per cert, Joan-Marc, tenim alguna notícia dels xinos, perquè com el Trump els hi ha fotut els arancels al 50%, és que com cada dia n'hi ha una de nova i els hi va dir, o els hi ha dit, escolta, com d'allò, si no us veniu a negociar, el 50%.
Els xinos no negociaran.
Ves que els xinos no s'hi fotin amb ells el 100%. El 100%.
Bueno, no, el Trump us ha amenaçat que us hi ficaríeu 104.
Ah, 104.
Els xinos no negociaran.
Els xinos.
Que fort.
Sí. Estats Units necessita més a Xina que no pas Xina als Estats Units.
No sé, tu.
Es quedaran mancats de moltes coses, no? A Estats Units. Dic jo, no? No ho sé.
Tindran un problema, sí. Sí. Tothom ho diu.
A veure...
Bueno, menys ell.
No.
Ell i tots els palmeros que t'heu costat.
Sí, sí.
Aquest matí sentia un resum del que van dir ahir,
sí.
I veia un presentador de la CNN, que és l'especialista en matèria econòmica, que es ficava les mans al cap. Deia, bueno, aquesta gent, no sé, què es prenen?
Què pretén?
No, què es prenen?
Bueno, perquè... però també saber què pretenen, no? Perquè, clar, quan fan això vol dir que algú esperen...
Jo tinc la meva teoria, però no la puc dir en públic.
Ah, no?
No.
Hòstia. I doncs?
Bueno.
Per què?
No, perquè és molt radical com a teoria. Jo crec que...
Però escolta, aquí ho pots dir-ho, eh?
Pues jo tinc la sensació de que el Trump el que vol fer és esfonsar els Estats Units per instaurar una dictadura Estats Units, la dictadura hereditària, en el qual ell seria el dictador i els seus hereus.
Bueno, és una teoria.
És una teoria.
Evidentment, sí, sí.
Pobrets, no?
Per què
doncs,
no?
No ho sé. Ai, noi.
Ara després es queixen del que passa a Veneçuela, no? Per exemple, que
sí.
És una altra dictadura i a altres països...
Bé, hi ha maneres d'instaurar una dictadura,
ja,
no?
Ell,
em sembla que ja ho va dir, no? Que ell volia continuar en el poder. Per
continuar
en el poder,
sí.
O canvies la Constitució,
sí.
O fas un canvi radical, i ho va dient, que això era un canvi radical, ho està dient, que això és un canvi radical... Que vindran èpoques diferents,
glorioses.
I em sembla que el que s'està anunciant és que es perpetuarà el poder per salvar els Estats Units del merder que li ha fet, que ells mateixos han creat.
Bueno, doncs aquí queda aquesta teoria, que tampoc està tan d'allò. Que, per cert, dir que té el seu amic allà a Washington, Netanyahu.
Sí.
Perquè el Netanyahu allà, un altre també aquest també,
que ha anat a demanar que li baixessin els arancels i li ha dit que no.
Imagina't.
I bueno, i la guerra ja no està igual, pues, els arancels també.
Molt bé, anem.
Ai, Déu meu.
Repassem ràpidament, sí. I després comencem a parlar de coses amb el mirall i relacionades amb el univers.
Anem amb l'altaveu, que ens expliquen que el personal del SAS tindrà dues candidatures d'on poder triar els membres del comitè d'empresa.
Ah, caram.
També l'estructura dels pisos del Cedre es farà amb fusta per una construcció més ràpida i econòmica.
Mm-hmm.
Dues, tres habitacions.
Molt bé.
I un immoble eficient amb menor petjada de carboni, que costarà uns 6 milions i ha de quedar enllestit entre el primer i segon trimestre del 27. També Andorra Endavant porta al Consell General els correus del CNI que revelarien la conxorxa contra Banca Privada d'Andorra. I aquest clam polític a Espanya perquè s'amplia la comissió legislativa a l'abast de la investigació de l'operació Catalunya.
Molt bé, el diari d'Andorra ens parla de vehicles, i en aquest cas de l'AIBA, que minimitza el descens de vendes i confia, doncs, que la cosa es pugui recuperar. Per altra banda, també ahir la senyora Marsol, la mega superministra, va anar al programa Parlem-ne, del diari Televisió, i bueno, de les moltes coses que va dir, doncs, va dir que el pla d'ajuts per comprar un pis serà d'uns 10 milions. Incentius als joves per adquirir el primer habitatge. Es busca revertir la ràtio entre el lloguer i adquisició. Un centenar d'apartaments turístics ja són al mercat i unes 3.000 empreses no han presentat encara els comptes, de moltes altres coses. Després també el tema, ens anem cap a la Massana, diu que els vianants i els ciclistes tindran més espai en el nou centre, el Comú ja treballa per la remodelació de l'Avinguda Sant Antoni. Tret de sortida a les proves de batxillerat, de les assignatures comunes, i aquí ja veiem les nenes, en aquest cas, ben jovenetes, que per la cara que foten, aquella cara de dir, examen, senyor.
Sí.
Doncs això, arrenquen doncs aquestes proves de batxillerat. Per altra banda, també el benefici de Morabanc creix un 12% i el d'Ambanc un 15% el 2024.
Uh-huh.
Segueixen augmentant doncs, els calés sense parar. Això, dic, el més destacat del diari. No,
veus les comissions que ens cobren,
home,
per no m'estranya.
No, evidentment. Però fixa't bé, quan tot fot fàstic i tot va malament, els bancs no paren de guanyar calés.
Yeah.
És increïble, però és així. No paren de guanyar calés.
Anem amb el Digital Andorra. La licitació de l'obra de l'edifici del Cedre es farà aquest juny amb un pressupost de fins a 6 milions d'euros, com dèiem. També es pregunten quin temps farà Andorra per Setmana Santa. També sabíem ahir que Estrier deixa el seu càrrec com a directiu del Centre d'Alt Rendiment Icònic i em sembla que ve al Comú d'en Camp.
Ah, sí. Molt bé.
Sí.
Bueno. Doncs benvingut.
Que Concòrdia critica la mercantilització del cos femení i qüestiona el model d'OnlyFans.
Ai, un altre xou, aquest, també.
Bueno. I també ens expliquen, doncs, com és la casa del Carles Puyol i la Vanessa Lorenzo.
Ah, molt bé.
Sí, és una borda. No, és un refugi de luxe i tranquil·litat enmig de la natura andorrana.
Perfecte.
No ho sé, noi.
Molt bé. El bon dia, nervis i desconcert i queixes a les proves de batxillerat. 265 candidats, 21 més que el curs passat, s'examinen del bloc general. L'antiga Escola Espanyola de Sant Julià centralitzarà els exàmens. A l'UBAC, que treu fum pels queixals.
El Gabriel UBAC.
El Gabriel UBAC, que acusa el govern de confondre a la ciutadania. Mm. Que aquest no es cansa de dir, doncs, l'enredada del govern amb tot el tema de l'habitatge, que és, en fi, una cosa que no s'entén ni s'acaba mai d'arreglar, ni crec que s'arreglarà. El Morabanc, que tanca el 2024, el que dèiem, Joan Marc, amb uns beneficis de 57,7 milions d'euros, ja podeu anar a fer hipoteques, que us les faran batatetes. I, per altra banda, Victòria, Cabezón i Cabanillas, estrelles del Festival d'Orga.
Ah, sí, es va presentar. El festival, és veritat.
Bueno, doncs ja està.
Molt bé, doncs gairebé passen 5 minuts de 12:15. Continuem.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Pensa amb el cor i actua amb el cap. La Universitat Carlemany és la universitat online d'Andorra que et canvia la vida per transformar el món. Descobreix la seva oferta educativa. Parlem amb la Universitat Carlemany. Escolta-ho a Passeu sense trucar, dijous a les 12, a Onda Cero, Ràdio Valira.
Andorra 2000 Carrefour estalvia amb els nostres frescos. Avui tota la fruiteria al 15% de descompte. Gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I a més aprofita el 70% de descompte en la segona unitat de més de 500 productes. Com el paquet de dues hamburgueses americanes Roller de 150 grams, la segona unitat per només 1,23 €. El tomàquet fregit Solís de 350 grams, la segona unitat per només 26 cèntims. O el gel de bany Sanex de 600 mil·lilitres, la segona unitat per només 99 cèntims. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Molt bé, doncs sí. Ja tenim
el Joan Marc,
el Joan Marc, que, i avui parlarem... Ostres, m'ha cridat l'atenció, això, perquè hem de parlar de les joieries d'Andorra.
Ah. Bueno, de les joieries...
No, escolta tu.
Diu que es ven a les joieries.
Què tenim, més joieries, més farmàcies o més perfumeries?
Perruqueries i bars... I
bueno, no,
tot,
perfumeries...
Ah. Jo crec que perfumeries seria el primer...
Sí.
Després farmàcies i per últim joieries.
Joieries.
Les joieries han baixat, hi havia hagut més en proporció. Això ha baixat,
Ha baixat.
Actualment l'or està molt amunt, no? Està car, no?
Ha pujat moltíssim, sí. El valor refugi en temps de crisi.
Jo guardo l'anell de casat com oro en paño, nunca mejor dicho.
Venta-la, home.
Pues mira...
Doncs escolta.
Bona idea, encara no havia caigut.
Bueno, hi ha molta gent que a les comunions regalaven monedes d'or i medalles d'or i coses d'aquestes. Lingots d'or. Sí, sí. D'aquests de quilo. Sí.
Home, fan goig.
De quilo. Quilo d'or.
Depèn de qui feia la comunió,
sí,
no?
Sí, esclar, també. I tant. Escolta, i per què parlem d'or amb tu?
Home, perquè a l'hora n'hi ha poc d'or, N'hi ha poc, d'or, de platino, de plata, tot això. De plata n'hi ha més, per exemple, d'or n'hi ha menys. Mm-hmm. Però, clar, tots aquests elements pesats, i ara ja no parlem de metals preciosos, també podríem parlar dels elements radioactius, com l'urani, el plutoni, tot això. N'hi ha poc en l'univers, i n'hi ha poc perquè aquests elements es creen en llocs molt particulars, molt peculiars, i que són llocs que no n'hi ha masses en l'univers. Els elements més comuns, com l'hidrogen, l'heli, aquests es van crear en el moment del Big Bang, després hi ha d'altres elements com l'oxigen, el carbó i tot això, que es creen en el nucli de la majoria, de la gran majoria dels estels, eh? I però els elements més pesats necessiten uns entorns encara més complicats, més complexos i més rars, com poden ser estels supergegants que arriben al final de la seva vida i exploten, o el cor d'aquests estels quan deixen de funcionar, que s'emplenen de neutrons, i llavors n'hi ha dos estels de neutrons que col·lisionen, i això pot crear elements pesats, però bueno, necessita aquests entorns, i que són entorns que són rars. Per això, els elements pesats, tots aquests elements com l'or i altres, pues, n'hi ha poc. N'hi ha poc perquè se n'ha creat poc, l'univers n'ha creat poc. Però tot i així, n'hi ha més que el que la teoria ens diria que tindria d'haver-hi. Yeah. Tenim més or a la Terra i tenim més platí i més d'allòs, que si calculéssim la quantitat de supernoves que hi ha hagut on s'han pogut crear aquests elements, pues ens donaria bastant menys, no? Ens donaria que tindria d'haver menys que el que trobem. I això és un problema de la física des de fa molts i molts anys, des de mitjans dels anys 50, quan va sortir la teoria de la nucleosíntesi, que és la teoria de la formació de tots aquests elements, que realment hi ha aquest problema físic que és difícil resolució. Però ara ha sortit un nou article que s'ha publicat aquesta setmana en l'Astrophysical Journal, on uns investigadors proposen noves maneres de crear aquests elements. Una miqueta al modo del que feien els alquimistes. Els alquimistes el que volien fer amb la pedra filosofal era transmutar el plom a mort. Yeah. Bueno, això no és difícil, primer perquè el plom és més pesat que l'or. Yeah. L'or és l'element 79, em sembla, de la taula periòdica. El plom és el 82. Mm-hmm. Que hauríem d'aprimar el plom per crear or, i això és complicat, perquè bàsicament els elements pesats es creen per fusió, és a dir, d'elements més petits els fusiones o hi afegeixes una partícula que és els neutrons, perquè els àtoms estan fets de protons que estan carregats positivament i de neutrons que són neutres, que no tenen càrrega elèctrica, això s'ajunten i creen aquests nuclis i aquests elements. Doncs en l'or hi ha 73 protons i 79 protons i 79 neutrons. Doncs per crear or, què hauries de fer? Tindries de tindre un lloc on hi haguessin molts neutrons que s'ajuntessin amb els protons i que arribessin a prou massa per crear l'or. És una transmutació. A partir d'elements més lleugers crees elements més pesats.
És factible.
És factible i amb a l'encor dels estels molt pesats, en els quals hi ha molta energia, això passa perquè hi ha molts neutrons que circulen, i a mesura que es van creant elements pesats, doncs aquests neutrons que circulen es van ajuntant i van creant elements cada vegada més pesats. I a mesura que fan reaccions nuclears de fusió, doncs es van creant elements pesats. Però, com hem dit, no n'hi ha prou. Un nou mètode és, o aquesta nova teoria, és a partir de les explosions de supernoves o de quilonoves, el que n'havíem parlat alguna vegada aquí al programa, que són explosions encara més grans que les de supernoves, que podrien ser explosions que provenen de la col·lisió, per exemple, de dues estrelles de neutrons, estrelles de neutrons, amb els neutrons, però també hi ha molta energia. Quan col·lisionen aquestes estrelles es crea una explosió molt gran. Aquesta explosió molt gran deixa anar grans quantitats de rajos gamma, que són fotons molt energètics, i quan aquests fotons piquen contra l'entorn que hi ha al voltant d'aquests estels o aquestes estrelles de neutrons, que són les restes dels estels que s'havien mort, en el qual pues, hi trobes això, carbó, oxigen i coses d'aquestes. Aquests rajos gamma deixen o destrueixen aquests elements, deixen anar els neutrons que es van buscant la seva vida en altres llocs i es van ajuntant amb d'altres protons i aleshores, amb tota aquesta energia, arriben a crear aquests elements més pesats. És a dir, no seria una creació d'aquests elements a l'interior d'un estel, sinó que seria a l'exterior de l'estel, un cop aquest estel ja ha mort, però que hi ha una explosió d'energia tan important que fa que tot l'entorn es transforma i crea aquests nous elements més pesants en el seu entorn i que queden aleshores queden escampats per l'univers i acaben pues, en la Terra o en d'altres planetes o en el cor d'altres estels més nous. No?
Què anava a dir? Perquè, o sigui, està descartat de que pugui haver or a qualsevol altre planeta que no sigui la Terra?
No, segurament hi ha or en d'altres planetes. El que passa és que l'or no es crea en el planeta. Tot l'or que hi ha a la Terra s'ha creat en un altre lloc, o sigui, o en el cor d'estels, fins ara creiem que era bàsicament en cor d'estels, però amb aquest no n'hi ha prou, o en aquests mecanismes de, diguem-ne, de radiació, de transmutació a través dels neutrons en l'exterior d'aquests estels quan hi ha d'aquest tipus d'explosions de rajos gamma que se'n veuen, en veiem molt sovint d'aquestes explosions de rajos gamma, algunes més curtes, algunes més llargues, però sabem que aquest mecanisme existeix. Ara el que falta detectar és si aquest mecanisme té la energia suficient per fer aquesta transmutació i per crear aquests elements en el seu entorn. I per això, bueno, en l'article que s'ha publicat ara, es proposen diverses maneres d'anar a buscar. Una de les maneres d'anar a buscar que realment això funciona és justament anar a buscar la signatura de l'or en el voltant dels llocs on es produeixen aquestes explosions. L'or té una transició que és fàcilment observable quan mires la descomposició de la llum. Si hi ha or en aquest entorn, absorbirà la llum, perquè hi haurà una transició energètica, i aleshores, observant amb un telescopi, es pot arribar a detectar. Si es detecta or en aquests entorns, vol dir que s'ha creat a través d'aquest tipus de fenomen.
Molt bé. Aviam si el James Webb aquest
detecta
alguna
cosa, tu. El James Webb ho podria detectar, el James Webb podria detectar. Però més aviat seran telescopis que estan a la Terra, com el VLT o l'ELT, aquest Extremely Large Telescope, que està en construcció, que seran aquest tipus de telescopis que detectaran això, perquè és complicat de detectar. Si no, ja s'hagués detectat ara, encara no s'ha fet.
Mira, només que ho hagués sabut l'Elon Musk, ja hagués estat com un boig buscant or per tot arreu.
No, es pensa, per exemple, que en els asteroides hi ha força quantitat d'or. Per això també es parlava que volien anar a fer mineria en els asteroides.
Hosti, tu.
Aquí amb un alot aquí...
Un robot.
Jean-Marc, vuelve la fiebre de l'oro.
Sí, serà la febre de l'or. No, hi ha or i després hi ha tot això que en diuen ara terres rares, el lit i tot això que tothom està buscant.
Sí, terres rares.
Aquests també són elements que són pesats i que no n'hi ha molt, per això es diuen terres rares, n'hi ha molt poc a la Terra, i que doncs es pot anar a buscar amb asteroides on n'hi hauria més o menys igual que a la Terra, però com que d'asteroides n'hi ha molts més, anar a buscar.
Andorra no tenim terres rares, no?
Andorra, no ho sé, no sé si s'ha
investigat això.
Però de totes maneres, les terres rares, com que són rares, necessiten grans superfícies. Andorra, encara que hi haguessin terres rares, vista la superfície que tenim, és complicat que trobessin quantitat suficient perquè sigués rendible.
De tota manera, Andorra és una mica terra rara.
Sí. Moltes coses. Anem a parlar ara de la Solar Parker Pro.
Oh,
sí, que ha passat una altra vegada a través de la corona solar.
Sí, sí, sí. Us recordeu que el dia de Nadal,
sí,
de l'any passat ja va fer el rècord, va batre el rècord, com la nau més ràpida, i la que s'ha acostat més al nou sol, pues, ha tornat a igualar aquest rècord ara.
No.
Va ser el dia 22 de març, però al contrari del que va passar per Nadal, que se'n va parlar molt a les notícies, aquest cop no se n'ha parlat gens, no se n'ha parlat gens, però ha tornat a igualar aquest rècord, ha tornat a passar per la corona solar. Recordem que la corona solar és la zona més calenta del Sol, no és la superfície solar, la seva atmosfera. La superfície solar està a uns 2.000 graus, i en canvi la corona solar està a 3 milions de graus. És a dir, i justament la investigació de la Parker és per acabar d'entendre quin és el mecanisme que fa que l'atmosfera, la corona solar, l'atmosfera del Sol, sigui bastant molt més calenta que no pas la superfície del Sol.
El que és el Sol.
Sí. Imaginem-nos que nosaltres, la superfície de la Terra estem a 21 graus, i que l'atmosfera estigués a 2.000 graus. No s'entendria.
No s'entén.
O que, per exemple, quan tu escalfes aigua, la temperatura de l'aigua estigui a 100 graus, però a sobre de la temperatura de l'aigua, en lloc d'anar-se refredant, se n'és escalfant. És a dir, és el contrari del que els principis termodinàmics. La calor va del més calent cap al més fred. No va del més fred cap al... Bueno, és una cosa molt curiosa, no?
Uh-huh.
Doncs la Parker ha tornat a passar a través de la corona solar, ha sobreviscut altra vegada a passar per allí. Això és gràcies a aquest fantàstic protector o panell protector que té la Parker, que és un panell que només fa 11,5 centímetres d'espessor, però està fet de dues plaques de carbó, i entremig de les dues plaques de carbó hi ha un cor d'espuma de carbó, que bàsicament és aire, però que en l'espai, pues, això protegeix de la temperatura de l'entorn i manté els instruments a una temperatura molt tranquil·la de 29 graus centígrads, el que permet als instruments poder funcionar, tot i que és resistent fins a 2.500 graus. No arriba a aquesta temperatura perquè passa tan ràpid també que no sent tant la temperatura. Recordem que la temperatura no és que faci 3 milions de graus. Les partícules que estan en aquella zona estan a 3 milions de graus centígrads. Però n'hi ha de partícules, l'atmosfera del Sol és una atmosfera molt tènue, hi ha poques partícules. És a dir, en troba alguna, però aquesta partícula xoca i llavors es difon la seva temperatura, i doncs aquest escut protegeix perfectament la sonda, i aquest gran disseny que li ha permès batre aquests rècords és la sonda més ràpida que mai ha construït l'home. Bat per tres vegades la sonda més ràpida que hi havia abans, que va a 692.000 km per hora, ha passat, a través de la corona solar. Pues això li ha valgut de guanyar el trofeu Collier 2024, que és el Nobel de l'aeronàutica, que és un trofeu que existeix des de fa més de 100 anys. El van guanyar els germans Wright per l'avió.
Per l'avió.
Sí. El va guanyar el que va inventar el paracaïdes.
Oh.
El va guanyar el James Webb el 2022. I ara l'ha guanyat el 2024, l'ha guanyat la Parker, per el fantàstic disseny que li ha permès ser l'objecte més ràpid que mai ha construït l'home, i batre aquests rècords que ha fet de passar a 6 milions de quilòmetres de la superfície del Sol.
Fantàstic,
Fantàstic.
Sí, sí. Hòstia, podríem fotre sombrilles d'aquestes d'anar a la platja amb aquesta protecció,
Sí. Bueno, l'escut aquest pesa 73 quilos. És un escut que fa uns 2,5 metres de diàmetre, i aquests 11 centímetres, i tot això només pesa 73 quilos. És que tenia de ser lleuger per permetre
la velocitat
a la qual va aquesta sonda.
Ja.
Realment és un disseny, una enginyeria Meravellosa, fantàstica.
Sí.
La gent que ha fet això són genis.
Bueno. I què ens pots dir d'aquesta missió privada Fram 2?
Bueno, que ha sigut un èxit. Ah. Ha sigut un èxit, no hi ha hagut cap fallada. Van aterrar aquest cap de setmana, bueno, van amerizar aquest cap de setmana, han passat per sobre dos pols, ja vaig dir la setmana passada que era molt complicat. Era la primera vegada que hi havia una missió orbital tripulada per sobre els pols. Hi ha satèl·lits que fan aquesta cosa, perquè hi ha satèl·lits de vigilància dels pols que fan aquesta òrbita que en diuen polar, però de missions tripulades era la primera vegada. Per què és tan complicat? Perquè per enviar una cosa a voltar sobre els pols perds o necessites bastanta més energia que donar-li la volta a l'equador, perquè a la volta a l'equador aprofites a un moviment mateix de la Terra, de rotació de la Terra, per donar-te l'empenta, En canvi, en els pols, no? Els pols has de donar-li una energia per anar a buscar els pols. La Terra no gira al voltant dels seus pols, sinó que gira al rededor dels pols, i doncs has de donar-li una energia extra per donar la volta al rededor dels pols.
Seria donar la volta...
És a dir, has d'anar de l'equador, perquè els coets surten de Texas, que estan bastant al sud, els coets de SpaceX. Bueno, aquest em sembla que va sortir de Florida, per això, que també està força a prop de l'equador, i van sempre de l'oest cap a l'est, perquè és la rotació natural de la Terra, i aquest empenta que et dona la rotació natural ja l'aprofites, és una energia. Si tiressis cap a l'altre costat, necessitaries més energia.
Més energia.
Doncs gires cap a l'est i doncs després has de desviar-te cap al nord i donar la volta en el nord. Això necessites bastanta més energia, i han utilitzat la versió més poderosa dels coets de SpaceX, la Dragon, no sé, Plus o Plus Plus, i que els permet donar la volta en aquesta missió. Han vist algo diferent? Bueno, no, han vist exactament el mateix. Han vist, bueno, els pols els han vist molt bé. Els terraplanistes aquests que creuen que els pols són murs de gel queden retratats. L'altre dia vaig escoltar que hi va haver una expedició de terraplanistes a l'Antàrtida, i que aquests pobres que hi van anar van veure que no hi havia aquest famós mur de gel, però els altres terraplanistes no se'ls creuen ara, diuen que estan conxorxats. En fi, bueno, unes
coses... Em sembla una cosa tan ridícula. Em sembla tan ridícul, però tan ridícul.
Fa part de tot aquest moviment neoconservador americà, que també creu d'altres teories de la conspiració, com el QAnon. I que...
Les conspiracions judeo-maçòniques, bueno, i aquell...
Són maneres de millor controlar la gent, de fer-los creure. Quan tu o animes a la gent a creure, a no creure el que és més evident científicament, i veus que hi ha gent que us arribes a enganxar, ets capaç de fer-los creure qualsevol cosa.
Sí, sí.
Si tu pots convertir una persona de creure que la Terra és rodona a creure que la Terra és plana, vol dir que els pots convertir a creure que el Trump és algú fantàstic.
No, evidentment.
Tens d'anar a buscar a veure què és el més extraordinari, el més, no sé, escandalós, per fer-vos creure que no és així, no sé. Però bueno, ha funcionat bé, Fram 2. I això ho fa l'Elon Musk, és a dir que...
Quina obsessió té aquest home, no?, amb tot això, l'Elon Musk.
Sí, no sé. És una falera, amb això.
Sí. Ells ho sabran, no?
Bueno, i aquest dimecres, em sembla, avui som dia 8, demà és dia 9, sí. Aquest dimecres comença el nou Senat als Estats Units, les audicions per confirmar el Jared Isaacman, que és el candidat del senyor Trump com a nou administrador de la NASA, un amic, molt bon amic de l'Elon Musk, i a més que ha sigut client seu, perquè ha anat dues vegades en missions privades de SpaceX. Yeah.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, esclar, vull dir, és un clan, és un club, no?, diguéssim.
Un clan de la...
Sí, si no, tots són multimilionaris o multibilionaris.
Sí.
I s'estan arreglant lo suyo, i el que volen és que això perduri pels segles dels segles.
Amén.
Amén.
Molt bé, doncs sí. Escolta, Joan Marc, què farà el Madrid avui?
Empatar.
No. Empatar.
Empatar.
Sí, avui jo crec que empataran.
Vale. I què farà el Barça demà?
Jo crec que el Barça guanyarà demà.
Sí?
Sí, i bé, a més.
Tens clar?
Sí.
Bueno.
Sí, sí,
més, no. També crec que
com vaig dir, el Hansi Flick no ha perdut mai contra el Dortmund.
En veritat, sí. Ho deies
ahir. I a més, ha sortit la notícia que el millor defensa del Dortmund, el Soderbeck, s'ha trencat el menisc.
El menisc per tota la temporada, el té sí, i més. Va, sí, va. Sí, un dels millors jugadors del Dortmund. Ah. Bueno, sí, seria interessant doncs, que com a mínim anessin amb una renta per càpita interessant, no? Perquè allò de Dortmund també em sembla que és un infern. Eh?
Sí, el Westfalen Stadium és complicat, però ja hi van guanyar a la... Sí, home, sí, hi he estat a més.
Per això.
Hi van guanyar a l'anada en la fase de grups, tot i que l'entrenador aleshores era el Nuri Sahin,
sí.
I ara és el Niko Kovac. Niko Kovac, que va ser l'entrenador del Bayern just abans que ho fessin fora i entrés al Hansi Flick.
El Flick, no?
Sí, no, sembla que no són massa amics.
T'agrada més l'univers o el futbol? Complicat, eh?
Tio, les dues coses.
No sé.
No és incompatible.
No és incompatible.
No.
Les estrelles estan al camp i en el cel.
Ah, això mateix. Molt bé, Joan Marc. T'ha quedat molt poètic, això.
Sí. També m'agrada el cine, que també n'hi ha molt.
Ah, està ple d'estels i esteles. Estela Stevens, ens anà més lluny. Bueno, marxem.
Que tinguis molt bona setmana.
Moltes gràcies.
Parlem ben aviat i nosaltres a les 7 del vespre hi tornarem a ser.
Sí, senyora.
Som-hi.
Adéu-siau.